Aquí tornem demà a la competència.
Que tu surts de la competència, guapa, quedaràs per apallada.
Ah, oh, bueno, pues ja està, això.
No, lo del míssil, bueno, ja se sap. Bueno, s'estan sabent coses.
Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
L'OTAN confirma que el míssil que va caure ahir a Polònia era ucraïnès.
Sí, el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, ho acaba de confirmar en una roda de premsa des de Brussel·les, que ha començat fa tot just 10 minuts i que encara està en marxa. Stoltenberg subratlla que encara s'està investigant l'incident, aquest impacte d'un míssil en territori polonès a tocar de la frontera amb Ucraïna, però sí que avança que no es tractaria de cap atac rus, que es tracta d'un míssil ucraïnès i que no hi havia cap intenció de llançar-lo, que tot plegat ha estat un accident.
Our preliminary analysis,
la nostra investigació preliminar indica que l'incident hauria causat un míssil de defensa antiaèria ucraïnès disparat per defensar territori d'Ucraïna dels bombardejos russos. Però deixeu-me ser clar, no és culpa d'Ucraïna. Rússia en té l'última responsabilitat perquè manté aquesta guerra il·legal contra Ucraïna.
Russia bears ultimate responsibility.
Confirmat per l'OTAN, doncs, després que Polònia mateix, que en un primer moment havia atribuït el míssil a Rússia, reconegués que no, que era una defensa antiaèria ucraïnesa. Polònia també ha confirmat que no invocarà l'article 4 de l'OTAN, és l'article que els països de l'Aliança poden reclamar quan veuen amenaçada la seva integritat territorial o la independència política. Els grans mandataris internacionals també han analitzat l'escenari obert per la caiguda d'aquests projectils en territori polonès a la cimera del G20, que ha acabat a primera hora del matí. Abans de marxar a la Bali, el president espanyol Pedro Sánchez ha fet una roda de premsa en què s'ha penjat la medalla d'haver encarrilat el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
Ese problema que yo heredé de 2017 en una crisis de convivencia que ha sido probablemente de las crisis más graves que ha sufrido nuestra democracia en sus más de 40 años de vida, hoy no es lo que me encontré. Hoy es una situación infinitamente mejor a la que me encontré. Y por tanto, construir convivencia y construir concordia es el propósito de esta propuesta de modificación del Código Penal.
I diu que si Esquerra presenta esmena per reformar també el delicte de malversació, l'estudiaran amb atenció. Sánchez també s'ha referit a la polèmica del només sí és sí. El president espanyol ha fet una crida als tribunals perquè unifiquin la doctrina sobre violència masclista. Això després que alguns jutges hagin aprofitat la llei per rebaixar les condemnes d'alguns agressors. El PP ho aprofita per fer sang i intentarà que el Senat obligui a canviar la llei del només sí és sí. Els populars han presentat a la cambra una iniciativa perquè la Moncloa hagi de revisar el text urgentment. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El PP suca a la polèmica i exigeix que es faci marxa enrere per deixar sense efectes la llei impulsada per Irene Montero. El nou text està provocant que alguns jutges reinterpretin les sentències i rebaixin determinades penes per delictes sexuals. El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, creu que la principal responsable és la ministra d'Igualtat.
El daño que Pedro Sánchez e Irene Montero han hecho a muchas mujeres y niños vulnerables ya es irreparable. ¿Quién le iba a decir a Irene Montero que iba a ser recordada por hacer una ley que permite a todas las personas que han cometido un delito sexual en el pasado ver aliviadas sus penas? Es un doble golpe a esas víctimas.
Tot i això, el Ministeri d'Igualtat carrega contra els jutges perquè considera que són ells els que estan aplicant malament la nova llei de llibertat sexual.
Doncs bé, la Generalitat veu amb bons ulls l'opció de retocar la llei si això serveix per evitar que hi hagi més sentències que revisin a la baixa. De moment, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes no té constància que n'hi hagi cap cas a Catalunya, però no descarten que n'hi pugui haver els propers dies. Més detalls, Eudald Martínez.
Per la consellera Tània Verge, la llei del només sí és sí era imprescindible per acabar amb la revictimització que crea la distinció entre abús i agressió sexual. Admet que al darrere de les rebaixes hi ha la poca formació que tenen els òrgans judicials en perspectiva de gènere, però admet que potser caldrà alguna cosa més que pedagogia per canviar-ho.
És una interpretació esbiaixada, una interpretació sense perspectiva de gènere. Dit això,
amb la possibilitat de fixar de manera més clara aquesta impossibilitat de rebaixa de penes, doncs ens sembla una mesura correcta.
Bergen ha parlat precisament durant la presentació del nou model per abordar les violències sexuals, un pla que conté 90 mesures, com ara oferir un servei presencial de psicologia a les víctimes que funcionarà 24 hores i a tot el territori. També reforçarà l'atenció al telèfon 900 900 120. En total, el departament preveu destinar-hi 40 milions d'euros en els propers 3 anys.
I no deixem l'àmbit de la violència sexual. L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'abusar de la seva neboda a Palafrugell perquè la investigació del cas va ser un desastre. L'home s'enfrontava a 12 anys de presó per haver abusat sexualment de la nena, que tenia entre 9 i 12 anys quan va passar tot. La sentència diu que els abusos es van investigar de qualsevol manera i que per això no hi ha prou proves per condemnar-lo. Recorden que la decisió l'han de prendre amb el que tenen, que és poc, i que han de respectar la presumpció d'innocència. La sentència també critica el tracte que va rebre la víctima durant tot el procediment. Diu que la justícia la va deixar de banda, que no va actuar amb prou diligència i que la noia no va rebre l'assistència que necessitava.
Vale, oye, por favor, por favor, Mer Gómez, estás en directo. Saluda a todos los catalanes y catalanas, joder. Ya verás, qué bien. ¿No quieres saludar?
Bon dia.
Bon dia, ja està. Ara parlem amb Mer Gómez. Quina intriga, no? Quina intriga. Tu vols fer esports?
Una mica.
Doncs endavant. Sí. Tens una mica de veu de constipadet, eh?
Sí. Sí. Amb aquest temps és normal. Sí,
els esports, que dic.
Però estem bé. Entre avui i demà juguen els darrers amistosos de preparació per Qatar i d'avui destaquen dos duels entre seleccions mundialistes, Aràbia Saudita i Croàcia, que de fet tenim en joc des de la una, de moment amb empat a zero a l'inici entre la selecció saudita i la vigent subcampiona del món, i més tard a les dues s'enfrontaran Iran i Tunísia. Aquesta tarda a 4:45 també jugarà una Emirats Àrabs a Argentina, a les 6 Oman a Alemanya i a 9:15 Mèxic-Suècia a Girona, a l'estadi de Montilivi. La selecció espanyola, de seva banda, ja és a Jordània, on jugarà demà l'últim test previ. Aquesta tarda faran el darrer entrenament i Luis Enrique la roda de premsa prèvia. També aquesta tarda a les 5 se celebrarà el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei amb la participació de 56 equips, entre els quals 3 catalans, Espanyol, Girona i Nàstic. Els 4 de la Supercopa, entre ells el Barça, no entren fins a la pròxima ronda. L'eliminatòria, recordem-ho, a partit únic, que jugarà entre el 20 i el 22 de desembre. Fora del futbol, aquest matí s'ha presentat oficialment la Copa Amèrica de Vela, que començarà el mes d'agost i s'acabarà 2 mesos després. A més, s'han anunciat un total de 55 milions d'euros d'inversió per un esdeveniment únic, tal com destacava el conseller d'Economia i Empresa, Roger Torrent.
Amb una audiència de més de 1.000 milions de persones, ens situa en el mapa dels referents del turisme nàutic. I això és molt important. Això és molt important perquè ens ha d'ajudar a diversificar l'oferta turística, una diversificació que és imprescindible i que ha d'anar acompanyada de l'estructuració d'un model de turisme responsable.
Conseller, per cert, d'Empresa i Treball, Roger Torrent. I en tenis aquest migdia a les
què
dues...
Havies dit? Què havies dit?
Li he posat Economia.
Tot plegat, tot queda a casa.
Bé, parlava també de números, que és un impacte econòmic molt important per la ciutat. I de fet, mira, deia Roca Mora que des dels Jocs Olímpics segurament no hi hauria o no hi ha hagut cap altre esdeveniment que canviï potser tant la fesomia de Barcelona o la zona aquesta de Drassanes, que és la que principalment se'n veurà beneficiada. I també et deia, ja en parlarem el seu dia i molt, perquè sé que tot això de la vela també t'agrada.
Sí, home, i jo que sigui homes i dones tibant amarres, a mi tot això, tot el que sigui tibar, ja sí. Em va bé.
Perquè aquests estan forts, no? També suposo de tant de tibar.
Tothom està fort i humits.
No, jo dic ells perquè t'agraden més els homes que les dones, en principi. No?
Bueno, escolta, tampoc ara em posis, no m'etiquetis, eh?
Ah, va.
No m'etiquetis.
Disculpa.
No passa res.
I em deia que també tenim tenis. Aquest migdia a les dues Novak Djokovic buscarà la classificació directa per les semifinals de la Copa Masters davant el rus Rublev. Aquest vespre a les 9 serà torn del també rus Medvedev i el grec Tsitsipas.
Escolta'm, doncs ara és el torn, senyores i senyors, de Cristina Riera. Vostè primera. Què tal estàs?
Hola.
Cristina, escolta'm una cosa. Tu és la directora de l'Alternativa, que és el 29è Festival de Cinema Independent de Barcelona, que celebra el 18 de novembre al 4 de desembre. Què és això del... Clar, també quins ous tenim, no? Porten 29 edicions del Festival de Cinema Independent Alternativa i ara et preguntarem què és. Vinga, Cristina, un cop més. Vale. Per 29a vegada, explica'ns-ho.
Soc codirectora perquè som un equip de 3 persones.
Molt bé.
Vull
perquè és un model que també defensem. Clarament,
jo no. Jo aquí dirigeixo jo, m'ho menjo jo i ho faig tot jo. Perquè són uns vagos, Joel Fortuny, l'Ester Romagosa i aquest altre, l'Ernest Ferrer, tres vagos. Sort de mi, ja t'ho dic. Però bueno, vosaltres pues, sou de la cooperativa. Doncs pues, endavant.
Som vestitis, mira. Mira, l'alternativa, bueno, això és la 29a edició i és un festival que sempre ha defensat una mica el mateix, no? Intentar com visibilitzar un cinema que ens sembla del més interessant que s'està fent actualment a nivell internacional, que on hi ha una empremta realment personal dels creadors, no? On tenen de forma evident una independència tant en l'elecció dels temes com de l'enfocament.
Quins temes, Cristina?
Pues temes absolutament diversos. O sigui, hi ha moltes temàtiques de molta actualitat, no? Perquè hi ha també molt de treball de no-ficció i estan tractant pues, temes que si ja des de molt de temes de dones, però hi ha moltíssimes pel·lícules dirigides per dones, no? En lo que té un protagonisme especial, temes de medi ambient, no? De com tractem els residus, o de com que si hi ha una dona que fa 40 anys que viu sola cuidant una illa, no? I també rebent com les conseqüències, no? dels residus que generem, o com que si hi ha les privatitzacions a residències de gent gran a Finlàndia, no? Que sembla que també els hi arriben, o que si hi ha la independència d'Eslovènia, vista a través dels arxius tan familiars com de televisió.
Són 46 films entre curts i llargmetratges, i molts d'ells no han estat estrenats encara, no? Han passat per festivals, però no han estat estrenats en sales comercials. Escolta una cosa, també tenim Suru, no? El debut del llargmetratge de Miquel Guerra, protagonitzat per Vicky Luengo i Pol López, que és un dels plats forts del festival. Recordem que se celebra el 18 de novembre al 4 de desembre. Se celebra al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, però hi ha altres espais, oi?
Sí, jo també Filmoteca de Catalunya, els Onzeig i Maldà, i, per exemple, a Filmoteca farem una secció dedicada a dones directores de fotografia.
Ah, amiga!
Amb obres com de la Claire Denis o de l'Alice of Lodger, tindrem a la directora de fotografia d'Alcarràs, per exemple, de les Niñas, la Daniela Cajías, que estarà fent una taula rodona amb la Neus i la Lara a Vilanova.
Ah, sí, perquè això també és veritat, no?, que a banda de les pel·lícules feu taules rodones, xerrades, a l'entorn de la pel·lícula generen debats. Escolta'm, Cristina, moltíssimes gràcies. Tu ets la co-directora de l'Alta... Sí. Així va de bé, a l'Alternativa Festival Independent de Cinema de Barcelona, eh? Així va de bé, i així va de bé aquest programa, ho he fet tot jo. Bueno. L'Alternativa és la 29a edició d'aquest festival. Moltíssimes gràcies. Fins al 4 de novembre, el 18 de novembre, el 4 de desembre, a Barcelona, a distints punts de Barcelona. Una abraçada fortíssima.
Gràcies,
estimada. Un aplaudiment per Cristina. Gràcies. Xavi Pardo, i el temps què?
Doncs mira, l'ambient es mantindrà suau tota la tarda, tot i que les temperatures es quedaran un parell o tres de graus més frenades que ahir. El sol es combinarà amb alguns núvols poc importants i el vent es reforçarà sobretot a la meitat sud del país. Demà es recuperen les temperatures, però baixen de manera clara a partir de divendres.
Escolta,
per tant, cap de setmana fred.
Clar, cap de setmana fred. Vinga, la llar de foc, les castanyes, la manta. Que és la llar de foc, dic jo. Saps? La llar de foc, com si saps. Miquel, què tal?
Que tots tenim el menjador de casa.
Tu tens llar de foc o
tens algú que t'ha... Sí, jo en tinc unes quantes.
Sí, no, perquè...
Sí. Tinc una a l'habitació.
Sí, clar.
Al costat del llit, després també el menjador en tinc una altra.
Clar, esclar.
I criats que les encenen. I...
Sí, sí, sí.
Encara no, però no.
No, escolta, clar que
unes
sí.
Unes quantes.
Escolta, doncs ara parlarem de llar de focs, de calentura, no? Pol Guasch.
Sí, això sempre.
I de tot plegat. Gràcies, als companys de serveis informatius.
Que vagi bé.
Gràcies, Pardo, gràcies, Albert Bassas.
També et diré que quan hi ha calentura no cal llar de foc.
Bueno...
No et pensis.
No et pensis. Sempre es poden pujar uns graus,
Ho volem tot.
Ho volem tot, Xavi, ho volem tot.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer, el Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, que no fan absolutament res, no saben fer la unió amb un canuto, no, Ester? És increïble, no?
T'he de dir que el Pere Vall em va dir que era la directora.
El Pere Vall, el nostre col·laborador,
sí,
Pere Vall.
Sí.
Acomiadat, immediatament. No, és veritat, ets la directora total. L'Esther Romagoso i el Joel Fortuny, que havien estat al fax, i encara es pensen que a vegades estan al fax, i m'expliquen que el rotllo de l'independentisme i no sé què, i dic, mare, què em diuen ara aquests ara? Què t'anava a dir? Tenim avui també en Pol Guas, que parlaràs de sexe, d'un llibre que es diu Sexografies.
De la Gabriela Diener.
Que és un llibre guarríssim, però està molt bé.
Guarro total.
Oi, que bé, que bé.
Sí, sí.
Tenim en Daniel Granados, que resulta que ets el delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Jo no sabia que teníem Drets Culturals, ara toca't els ous.
Resulta que sí. Bon dia.
Et dic una cosa, vas amb una llibreta a apuntar... Tu saps o no tu saps? Perquè ja és el típic de l'Ajuntament de Barcelona, de polítics o de partits
que
venen amb tot de
és
notes.
És per fer dibuixos, no és per...
Ah, val. Si és per fer allò monigotes. Perfecte. Però no estiguis tota l'estona, perquè tots aquests convidats que venen amb molta cosa apuntada...
Després no diuen res.
O sigui, Granados, t'ho dic, eh?
Tanquem.
No, bueno, a veure si ara...
Ara arribarem.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé.
Molt bé, gràcies. Mira, avui tenim la immensa sort de tenir a l'estudi a la Mer Gómez, que és l'autora de La rebel·lió de les hienes, relatos corporales de persones intersex, que acaba de publicar Bellaterra, que es presenta demà a la llibreria Crisi, demà a la tarda.
A què hora?
Mer. Bueno, benvinguda, Mer, gràcies per estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, la Mer és autora, és escriptora d'aquest llibre, és activista intersex, és graduada en periodisme, està acabant el seu doctorat a la Universitat del País Basc sobre intersexualitats, és també una de les protagonistes del curtmetratge CRZ Silencio, també coordinadora amb la Laura Vilacremer del col·lectiu i d'Intersex.
Hija, estàs agotada, eh?
No pares de treballar.
I
entonces, para introducir, como siempre, una pregunta muy intuitiva para toda la audiencia, así para entrar por algún lugar. ¿Qué son las intersexualidades?
Ay, sí, Mer, cuéntanos.
Bueno, pues digamos que hay, ¿no?, como dos arquetipos de cuerpos masculinos y femeninos que yo creo que todas sabemos reconocer. Y claro, se llama intersexualidades a esos cuerpos que no encajan en estos dos arquetipos por diferentes motivos. Normalmente por cuestiones estéticas de no cumplir esos cánones corporales que, bueno, que tiene que ver en este caso pues con cromosomas que se salen de la norma o con cromosomas que no encajan con ciertos fenotipos. Uh-huh. O con gónadas, genitales que no tienen los centímetros o las medidas correspondientes según la normatividad. Entonces, bueno, esto es un poco la intersexualidad, grosso modo.
¿Podría ser que estuviéramos frente al primer libro publicado en el contexto español por un activista intersex en primera persona?
Bueno, creo que esto realmente no es cierto, ¿no? Porque de hecho hay un cuento también de la editorial Bellaterra que se llama Un secreto pelirrojo, del activista Camino Baró. Uh-huh. Y luego hay otro activista catalán también, que es Gabriel Martín, que bueno, que no directamente sobre intersexualidades, pero creo que sí también cuenta su experiencia en otros libros que tiene. Entonces, es cierto que sería quizás el primer libro que relata historias de vida de otras personas intersex escrito por un activista intersex. Eso quizás.
Yo creo que tiene algo de primera vez que, más allá de la literatura infantil, que no deja de ser importante, o Gabriel, efectivamente, que ha hablado, pero no monográficamente sobre esta cuestión, creo que es el primer libro en el que podemos adentrarnos en las intersexualidades de una forma accesible, con relatos, con historias que nos ayudan a ubicarnos. En este libro es, bueno, haces prácticamente un homenaje a 12 referentes, que para ti, ¿12? Más o menos, creo que son 12, ¿no?
Son 14
capítulos.
Sí, son 14 capítulos con 14 historias, pero sí, bueno.
Vale, es que la de Lola no la estaba contando tampoco, pero bueno.
Yo te digo una cosa, Mer, si él te dice que son 12, seguro que son 12, porque menudo es.
Y entonces,
no, tú dices,
esta historia en la que tú vas para contar esas historias de otras personas que tienen esa experiencia, nos obliga a la pregunta que tú, además, la sitúas al principio del libro, que es, bueno, ¿por qué es un asunto tan delicado y tan complejo la visibilidad intersex? Y una pregunta que te sitúas es, ¿por qué ser visiblemente intersex cuando mucha gente te diría, pero es que si no se nota, si lo dices, nadie nunca? Y esa es una gran cuestión que tiene que ver con la invisibilidad. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la visibilidad intersex ha sido una historia tan delicada y compleja? ¿Por qué tenemos que comprenderlo así?
Pues, o sea, es una buena pregunta que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero claro, yo creo que los cuerpos intersex al final, de alguna forma, y esto también lo dijimos cuando presentamos el corto, Serceta Silencio, rompen con esa idea del binarismo, ¿no? O sea, son un jaque al binarismo. Entonces, durante muchos años han estado relegados a la medicina, ¿no? Al campo de la biomedicina, al campo de lo patológico. Igual que, bueno, pues todas esas otras letras también del LGTBI, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es una cuestión complicada. O sea, yo creo que la AI es la última en salir del armario por este motivo. Porque, bueno, al final rompe esos patrones heteronormativos binarios de dos tipos de cuerpos muy claros, ¿no? Cuando al final la biología, ¿no?, la diversidad corporal es inmensa. Y no todo el mundo, ni siquiera las personas que no son intersex o a las que no se les denomina intersex, cumplen estéticamente. O sea, no todo el mundo tiene los mismos centímetros en sus genitales, no todo el mundo tiene la misma cantidad de hormonas en su cuerpo, no todo el mundo se ha hecho un cariotipo en su vida, entonces no sabes qué tipo de cromosomas tienes.
¿Perdona, qué es un cariotipo?
Claro, el cariotipo es a lo que llamamos, ¿qué cromosomas tienes? ¿XX o XY? No, bueno, es decir, normalmente se entiende que según la normatividad las mujeres son XX y los hombres XY, pero bueno, también hay otros cromosomas, XXY, X0, mosaicos, o sea, quiero decir, claro, y esto es cierto que hasta que no te encuentras pues con un caso de intersexualidades, nunca te lo has preguntado, ¿no? ¿Qué cariotipo tengo yo?
Ah, qué bo. Todos podríamos preguntarnos qué cariotipo. ¿Damos por hecho nuestro cariotipo?
Damos por hecho nuestro cariotipo asumiendo que hay una concordancia de elementos, ¿no?
Y podría ser que no.
Claro, podría ser.
Oh, qué interesante, qué bé. Uf.
De todas maneras...
Qué descanso, mira, me he descansado yo ahora. Qué genial. No, porque viene a 48 años.
Claro, no es todo tan estricto, claro, ¿no? Ni tan rígido. Oh, qué maravilla. Es todo mucho más fluido, podríamos decir.
Yo creo que también para disipar una duda que a veces sucede con la cuestión de las intersexualidades es aclarar, bueno, pero... Entonces no hay nada relativo a la enfermedad. ¿Por qué hay una intervención médica si esto no es una enfermedad? ¿Por qué lo hemos llamado enfermedad? Seguro que no hay nada... O sea, yo creo que eso también está bien explicarlo, ¿no? Ya, ¿por qué ha intervenido aquí la medicina en los cuerpos de la gente?
Una intervención médica muy temprana, ¿no? Sin preguntarle incluso nada,
bueno,
a nadie.
Claro, es cierto que depende, ¿no? Depende de las intersexualidades. Si tienen que ver con los genitales, pues es algo más visible que se ha solido ver al nacimiento, pues por no encajar en unos... Imaginamos, o sea imaginaos, un bebé... unos centímetros de más o de menos. Claro, esto es una cuestión que repetidamente se ha intervenido esos cuerpos para que cumpliese, ¿no? Porque claro, si nace un bebé y vemos una genitalidad que no sabemos leer del todo, la pregunta es como, ¿es niño o es niña? ¿No? O sea, hay que registrarlo. ¿Qué ponemos? Claro, que por protocolo, por norma, se haya mutilado, ¿no? O se haya intervenido esa genitalidad para encajarla y poder inscribir a esa persona como niño o como niña cuando... ¿quién decide qué eres, no? O ¿quién decide sobre tu cuerpo cuando todas las personas deberíamos tener la autonomía sobre nuestro cuerpo? Entonces eso es en casos de lo que hablo, de cuando aparecen casos visibles en la genitalidad. Pero hay otros casos también de personas que en el libro también se cuentan, ¿no? Como que a lo mejor al llegar a la adolescencia, si tú has sido socializada como mujer, se da por hecho que puedas tener la menstruación... Bueno, que puedas no, que vas a tener la menstruación... pues cuando llega la pubertad, y en estos casos de intersexualidades no llega la menstruación. Entonces, lo que decía él, si a ti no se te nota nada, claro, durante tus años, tus primeros años, no se te ha notado nada hasta que llega ese momento de ¿y por qué no me viene la menstruación? Bueno, pues porque hay cuerpos a los que tampoco tienen por qué ser menstruantes, a pesar de tener un fenotipo, una apariencia externa femenina. Entonces, claro, ¿qué hay cuando hablamos de hay problemas de salud? Bueno, yo creo que aquí es importante diferenciar que hay una identidad intersex que se está construyendo colectivamente desde el activismo, que lo que viene es a reivindicar, bueno, pues precisamente esa diversidad de corporalidades que existen, que hay y que no son una enfermedad por no encajar en dos prototipos estéticos. Que luego hay problemas de salud en algunos casos que puedan ser derivados o no, bueno, pues si hay problemas de salud, contra esto nadie se puede, o sea, no podemos hacer nada. Si los hay, pues habrá que ver cómo tratarlos. Siempre, por supuesto, con un consentimiento informado, con una autonomía corporal de esa persona o de su familia y con toda la información sobre la mesa. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya algún problema por niveles hormonales que a lo mejor pues pueden provocar problemas de salud, pero esto hay que verlo. No siempre
es
así.
No es la mayoría de las situaciones, ni las intervenciones quirúrgicas tienen que ver con nada de salud.
Efectivamente. O sea, quiero decir, los protocolos, digamos que se han... Claro, o sea, las intersexualidades, los intersex o las intersex son los hermafroditas del pasado, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha empezado a intervenir esto? Pues a partir de un momento determinado de la historia, y precisamente es eso, ¿no? Bajo la creencia de que iban a presentar un desarrollo psicosexual saludable si se hacía cuanto antes. Pero claro, ¿en qué caso se hace por estética y en qué caso se hace verdaderamente por un motivo de salud?
¿Por qué ha significado para ti publicar este libro?
Bueno, para mí ha significado mucho. O sea, claro, es como obvio. Es una pregunta complicada y estamos en la radio y ahí como el tiempo
pero emocionante. Está ahí. Pero es complicada, pero es emocionante.
Está a bien. Ver, yo creo que es importante visibilizar esto. Es importante reivindicar que... Es que creo, de hecho, que las intersexualidades es una responsabilidad social. En el sentido de que a todas las personas nos pueda aparecer un caso de intersexualidades o todas las personas hemos tenido conflictos porque nuestro cuerpo no encajaba estéticamente en esos patrones tan rígidos. Entonces, escribir este libro yo creo que lo que supone es ampliar ese abanico de posibilidades corporales que hay. Es como, es una invitación a que pensemos, ¿no? A que reflexionemos si hay dos tipos de cuerpos tan estrictos, ¿no? Tan esenciales, ¿no? Al final, esto también se ve mucho en los animales, o sea, en los seres humanos, en los seres vivos. No hay nada tan estricto ni tan rígido, no hay, todo lo hemos construido socialmente para encajar, para que todo sea más fácil. Las categorías se crean para, bueno, para supuestamente ayudar a que todo sea, en este caso, más binario. Pero claro, también hay gente que queda por el medio, ¿no? Por el medio o que queda en los márgenes. Y esto es el libro, y por eso es importante hablar de ello.
Ahora que decías eso de los animales, te iba a preguntar, bueno, si nos puedes explicar un poco quiénes son las hienas. Porque el libro se llama La rebelión de las hienas, y alguien puede decir, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que...?
Bueno, pues es precisamente eso, o sea, como que la hiena es un animal que tampoco encaja normativamente, no tiene un clítoris, por ejemplo, normativo, ¿no? En este caso, como animal. Entonces, bueno, es eso, otro animal más que no cumple, en este caso, pues con esos patrones, y era ese, bueno, irnos a ese imaginario de, bueno, esto es así, ¿no? Es como presentar de, hay una diversidad muy grande dentro de... todos los seres vivos dentro de la biología y aquí están, aquí estamos las hienas, ¿no?
De hecho, en la descripción del libro, justo cuando pones tu descripción como autora, lo primero que pones, Mer Gómez, bicha rara, escribo desde el cruce, soy una hiena, ¿no? Para, ya antes de irnos, que nos queda muy poco tiempo, te quería preguntar una cosa que alguna vez hemos hablado, que siempre tiene ese componente de, bueno, al final tú con este libro estás lanzando un mensaje al mundo muy, muy generoso, yo te lo agradezco muchísimo, tiene un valor inmenso. Y entonces te quería decir, bueno, ¿qué le dirías a las adolescentes intersex que nos están escuchando ahora en la radio?
Si lo saben, ¿no? Porque mejor hay alguien que es intersex.
O alguna que acaba de recibir ese diagnóstico y le han dicho, no hables de esto con nadie, esto se puede curar, ¿no? O sea...
Pues lo que yo les diría es que, evidentemente, la sociedad y los patrones en los que hemos crecido son muy estrictos y que es difícil. Ser una disidencia sexual a todos los niveles dentro de este mundo que está todo muy... bueno, muy normativo, pero bueno, que estamos abriendo camino, que estamos hablando, intentando hablar o sacar herramientas, sacar referencias culturales, audiovisuales, bibliográficas para que su futuro sea mucho más amable del que ha sido pues con otras personas como nosotras, ¿no? Y como las historias que se cuentan en La rebelión de las hienas. Entonces les diría que paciencia, pero que estamos aquí. I que estamos y estaremos.
Hi ha algun, perdona, arran d'això, algun espai on es pugui acudir, ja sigui físic o per internet, o on les persones puguin preguntar, puguin un espai de seguretat en el que puguin resoldre dubtes, la persona intersex, la d'entorn, o les persones que tinguin dubtes sobre l'assumpte o que tinguin curiositat,
claro, pues si a alguien le resuena esto que estoy contando, ¿no? O lo conoce de algún modo, pues efectivamente existen asociaciones como Caleidos, como Grapsia, como Caminar Intersex, y aquí en a nivel de Cataluña pues estamos el colectivo IDE Intersex, que bueno, esto si lo buscan, todas estas asociaciones están, o estamos en Instagram, estamos en redes sociales, también con nuestras webs, entonces bueno, pues que estamos abiertas a responder los correos o las dudas que sean necesarias, y ahí es donde sí se puede acudir, ¿no? A asociaciones referentes, ¿no? De personas intersex.
Fantàstic, escolta'm, doncs,
demà a la tarda, a la llibreria Crisi, a les...
6:30.
6:30, La rebel·lió de las hienas, relatos corporales de personas intersex con Mer Gómez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos, me dejen de aplaudir porque a todos ustedes, Pol Guasch.
De fet, com en ella ha dit, no?, una mica, parlar d'aquest llibre avui també.
Fantàstic.
Té molt de sentit.
Avui vinc a parlar d'un llibre que, de fet, quan estava preparant la secció, pensava, no vinc a parlar d'un llibre, tampoc vinc a parlar d'una autora, vinc a parlar d'aquestes coses que fa tanta il·lusió, que són constel·lacions de pensament, no? Que són autors o autores que realment quan escriuen i tots els seus llibres el que fan doncs, és ens ajuden a entendre millor el món on som i també el món que estem creant, no? Com és aquest llibre de la Mer Gómez. Avui vinc a parlar de la Gabriela Biener. La Gabriela Biener va néixer a Lima el 1975, però ja fa moltíssims anys que viu a Madrid. Se la coneix per fer moltíssimes coses. Ella és poeta, escriptora, dramaturga, fa performances literàries, és actriu, és activista, és a dir, una dona polifacètica.
Perdona, què dius això d'actriu? Si vostès tinguessin l'oportunitat de veure a Gabriela Biener i la seva companya sobre l'escenari, no us ho perdeu, perquè és la cosa més tronxant i més bèstia i més salvatge que et puguis tirar a la cara. Perdona aquest taller.
No, és veritat. Però és veritat, una de les coses per les quals Gabriela Biener destaca o se la coneix moltíssim és perquè és la reina del periodisme gonzo que es diu, que és que ella el que ha fet és convertir la crònica literària, sempre vinculada a la seva experiència i la seva vida, en un gènere literari de primer, de primer ordre, no?
És a dir, es posa en el paper...
Exacte, la crònica literària que ella explica té a veure amb la seva pròpia vida, ella n'és la protagonista, no? I això és el periodisme gonzo o la crònica gonzo que ella, diguéssim, és la crack, és qui ho domina.
Aquí a Espanya la que havia fet gonzo, la que era gonzo, era Maruja Torres, que des d'aquí...
Un petó,
sempre. Era molt gonzo la Maruja Torres, no n'hi ha d'altres, però...
Exacte, i fa un parell d'anys, un any, ens va sorprendre amb aquest llibre que es diu Huaco Retrato, on el que fa ella és explicar la seva recerca íntima dels avantpassats colonials de la seva família, un exercici que, per una banda, tractava de rebaixar el seu rabesavi de l'altar colonial que s'havia construït a base de colonització i expoliació, però, per altra banda, també el que ella narra és una descoberta de la gelosia, el poder, la paradoxa de l'amor, mentre ella explica tota la seva història familiar, matrimonial, no? El seu nucli vital, quan ella se'n va doncs, això a Lima a investigar sobre els seus avantpassats i doncs, hi ha tots uns desplaçaments en la seva vida personal. No? Uh-huh. I ara el que estem de celebració, perquè els seus editors, que són Literatura Random House, han decidit, i juntament amb ella suposo, fer la reedició d'un llibre fundacional de Biener que els seus fans estàvem traficant en fotocòpies, ens el deixaven, sí, de però torna'm el sí, perquè és un llibre que està descatalogadíssim, sí. I costa molt de trobar, no? Llavors és un llibre que si deixes vols que te'l torni, sí. No? I et fas una foto amb la persona que li has deixat el llibre perquè realment acabi tornant a casa.
Vas al notari.
Exacte.
Sí,
aquest llibre és Sexografies, es va publicar per primera vegada el 2008 i ara es torna a editar
2008,
una altra vegada. Fa molt de temps, eh? Jo tenia, què tenia? 10 anys, 11 anys, imagina't. No el vaig llegir aleshores, no? Seria problemàtic que es llegís aquest llibre amb 10 anys.
Bueno,
qui sap. I ara arriba editat, arriba corregit per ella mateixa i, de fet, amb un pròleg de la Camila Sosa, que ella diu que hem de tenir un lubricant entre les mans quan estem llegint aquest llibre, cosa que és un bon consell com a prologuista.
Què t'anava a dir? Hi ha algun capítol nou, no? També, perquè ara...
Sí, ha afegit capítols, també.
Ha capítols del Covid, no? Sexe i Covid, com follar després del Covid, tot aquest...
Exacte, i és molt bonic perquè ella va posant notes a peu de pàgina on va ampliant el contingut i va explicant coses que en el seu moment doncs, no va explicar o no es va atrevir a explicar. Però, a veure, què és aquest llibre exactament i per què és important avui per nosaltres parlar d'aquest llibre? A Sexografies el que fa Biener és narrar en capítols diversos, molt breus, històries que tenen a veure amb el sexe i amb la sexualitat. En un capítol hi ha una reunió de dones que s'exploren les vagines amb miralls...
Aquí a Barcelona, eh?
Aquí a Barcelona.
Ah, és Barcelona o Madrid? No, aquí a Barcelona.
Crec que és a Barcelona.
Barcelona.
Sí, crec que passa a Barcelona aquest capítol. Sí. De vegades explica sobre qui plora quan folla, també sobre el desig de les embarassades quan veuen altres embarassades, o un capítol bastant interessant és on ella narra l'estona de sexe que va compartir amb Nacho Vidal en un hotel de Sants, una història real.
Bueno, és que aquest capítol...
Jo sé aquest capítol és molt fort.
De fet, de swingers, també, com el seu marit anava a un lloc de swingers,
sí.
No? I tot, bueno, el capítol de Ricardo Baldini, perdona, que és aquest senyor, sí, que era polígom, no,
sí, sí.
Tenia 6 esposes, uh-huh, més una esclava sexual, és al·lucinantíssim el, sí, capítol. Ella ja està en contra de... O sigui, uh-huh, sempre ja ha tingut trifulca amb aquest senyor, però clar, al cap i a la fi,
exacte,
és un personatge fascinant. I després, efectivament, el capítol aquest de...
El de Nacho Vidal és interessantíssim perquè ella, en el seu moment, quan va publicar el llibre, no explica l'escena sexual, i llavors ella ara la reedició diu el postporno em va lluar perquè li treia importància el sexe, no?, que és el que tothom esperava que expliqués amb Nacho Vidal. Mm. Llavors ara ella fa una nota de pàgina i explica tota l'escena sexual amb Nacho Vidal,
això
que és bastant interessant.
Saps que la Gabriela Vinerva havia estat redactora jefa de Marie Claire? Mm-hmm. El que passa que no era impossible que
encaixés. Clar, coneixeu d'això vosaltres.
Sí, ens coneixem d'això. I llavors anàvem a dinar un polígon, patates fregides i tot colesterol.
Tu i la Gabriela menjant patates fregides en un polígon.
I ja ens explicava, estoy escribiendo este libro, i llavors ens anava explicant tot i ens va explicar el capítol de Nacho Vidal, de la seva trobada amb Nacho Vidal a una habitació de l'hotel Sants, que és el que hi ha sobre l'estació de Sants, on Nacho Vidal grava les escenes de sexe de moltes de les seves pel·lícules, i com ella entrava a l'habitació, que això surt al llibre, però explicat per ella, i per això et dic que si no al teatre, realment, quan la Gabriela Vinerva es posa a explicar les seves històries, és increïble, com ella arriba a l'habitació i estava, perquè el Nacho Vidal estava de promoció del seu penis. El Nacho Vidal té un penis increïble.
I tenia l'habitació plena de
penis.
De penis de plàstic.
Perfums, sí. No? Eren perfums amb la forma real.
No, què perfums?
No, el perfum el va treure després. Eren dildos que regalava aquí allà.
Tenia tot de dildos repartits per l'habitació. Vostè imagini's que entra una habitació Nacho Vidal i tens tot de polles de Nacho Vidal.
De rèpliques de la seva polla.
Amb distints tons de rosa. Una mica titubeantes, perquè el material feia...
Exacte, tremola, no?
Tremola, i ella, va quedar al·lucinada. Després Nacho Vidal li va fer tot un discurs sobre el pèl públic, diguéssim, perquè estava fart de... Ella descobreix que Nacho Vidal és humà, que això ho explica el llibre també. És que el capítol de Nacho Vidal és increïble.
És molt fort.
Perquè
i que cansat de veure, doncs, diguéssim...
Dones depilades. El porno, el perrus...
El pèl li dona molt d'amor.
Perru... És que és veritat, és com un bon perrus, filla meva. És veritat, és que jo ho penso i ho tinc... Perdona.
No, però bàsicament, què fa Vinerva amb aquest llibre, que és el que estàvem comentant, doncs... Ella demostra que parlar de sexe vol dir parlar de vida en comú, al capdavall, no? Clar. Que quan està explicant aquesta història amb Nacho Vidal tan divertida i fantàstica, de fet, el que està fent és mostrar la contradicció d'odiar una pornografia violenta i cosificadora, però a la vegada ser-ne consumidora. Sí. O que la més
família... La confessió d'aquella veu porno...
És boníssima.
Que les notes de peu de pàgina del llibre també estan molt bé.
Perquè són molt iròniques, no? I
és que és molt graciosa.
Iròniques amb ella mateixa, que és el més interessant de tot, sí, no? I molt crítica també amb ella mateixa o amb ella mateixa del passat. Sí. O, per exemple, que la feminista més feminista de totes, de vegades no sap dibuixar amb precisió com és la seva vagina o com són els seus òrgans sexuals, no? Sí, sí. Aleshores, en definitiva, que ens pensem que en una societat on el sexe és accessible a cop de teclat, ens pensem que estem constantment repensant i reformulant el sexe, però la Gabriela Vinerva ens demostra que això no és així. I acabo amb una cita, amb una cosa que deia Pasolini, també una persona que va pensar moltíssim al sexe i que el va exposar clarament com ho fa Vinerva en aquest llibre, que ell deia que el capitalisme havia eliminat tota la potència que ell formulava en les pel·lícules sobre el sexe i la sexualitat, el capitalisme l'havia fagocitat, no? Perquè qualsevol cosa ja no era disruptora, ja no era potent. Aleshores, ell deia, cal que seguim reformulant el sexe, i ell deia d'una manera dramàtica i creativa, perquè el capitalisme ens està, no?, per molt disruptor que siguis amb el sexe, sempre hi haurà una cosa que el capitalisme haurà fet encara més bizarra, no? I ens pensem això, que ho hem dit tot sobre el sexe, i la Gabriela Vinerva ens demostra que normalment no en diem gairebé res, per això és important.
Jo, a banda de la qüestió del sexe com a tal, i el sexe explícit, i efectivament la Camila Sosa diu en el seu pròleg que bueno, però et poses cachondito en algun moment perquè és divertit i etcètera. També sobre les relacions de poder, sobre el plaer, sobre fins on estem disposats a arribar per aconseguir el plaer i si realment després val la pena o no. I sobretot una cosa que jo trobo que és increïble del pròleg de la Camila Sosa, la nostra amiga Camila Sosa, que la va entrevistar també en Miquel Missé, que diu ella, que jo trobo que això és definitiu, diu, el sexo sin alegria és una maldició.
Totalment.
I descobreixes amb aquest llibre que efectivament...
Sí, sí, i
el sexe ha de
fet, al final del capítol del Nacho Vidal, no, després d'haver explicat tot això que m'ha explicat, la conclusió és fantàstica, perquè ella explica el moment en què el Nacho Vidal se li corre la sabata i surt de l'entrevista i diu, en aquell moment jo tinc la sensació que m'estic venjant per part de totes les dones a qui Nacho Vidal se li ha corregut a la cara, no? A mi se m'ha corregut a la sabata i me'n vaig d'aquí forta, sí, i convençuda, no? Vull dir que
Nacho
és un llibre profundament
polític. No has acertado.
Exacte.
Jódete, Nacho Vidal.
Exacte.
Jódete. Vaya personatge, Nacho Vidal. Exacte. Escolta'm, doncs, mira, el sexo sin alegria és una maldició i aquest programa sense publicitat no existeix. Diria. O sigui que som-hi.
Vostè primer, amb Marc Giró.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble a la teva entitat, als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Andorra la Vella, el Nadal ens transforma. Nadalitza't amb nosaltres. Andorra la Vella es converteix en un poblet de Nadal entre el 25 de novembre i el 31 de desembre. Espectacles al carrer, gastronomia, un mercat màgic i propostes per a tota la família. Vine a Andorra la Vella i nadalitza't. Més info a andorralavella.ad.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Hi ha un programa de debat on no hi posa pau ni Déu. L'únic espai de la tele on pots dir tot el que penses sense censura. I tu, què opines? OpinaCat. De dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda a 8 TV. Amb Carlos Fuentes.
Per a tu, que ets autònom, tens una pime, una empresa o ets emprenedor, a l'ICO estem amb tu amb una àmplia oferta integral de finançament, recolzant projectes de desenvolupament sostenible i fomentant la innovació i la digitalització de les empreses espanyoles.
Informa't al teu banc a ICO.es o trucant al 900 121 121. ICO. Creiem en tu. Creixem amb tu.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Cobreix-te de moda. Aconsegueix amb La Vanguardia les maxibufandes El Potro. Quatre maxibufandes de mida supergran i teixit esponjós de diferents colors i amb estampats de quadres per aquesta tardor. Primera entrega, bufanda Blossom Rosa per només 10,35 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
A veure, senyora, vostè, agafis el micro vostè mateixa, perquè és que li hem de fer tot, t'ho juro, eh? És que és increïble, ho hem de fer tot. Com et dius? Treu-te la mascareta.
Ana.
Ana, d'on vens?
De Barcelona.
Què t'agafaràs? Gabriela, ara ja sortiràs d'aquí, Rebelión de las Hienas, Relatos Corporales de Personas Intersex, Mer Gómez, i després també tens Gabriela Viener, Sexografies, Pròleg de Camila Sosa, a Random House. A què te'ls vols comprar els dos?
Hombre.
Què t'anava a dir? I a més, mentre llegeixis, abans, després o durant, perquè jo sé que tu ets multisacs, podràs endrapar Torrons Vicenç, que és el torrons. Gràcies, Gabriela. Gràcies, Gabriela. No, deixa-li micro. La teva reacció, estàs contenta, sí, al Nadal?
Pensava que em l'heu arreglat lubrificant.
Lubrificant, per exemple. Si vol lubrificant, també. Joel, aquesta senyora vol lubrificant.
Clar que sí. Sexografia.
Home, per favor, que genial. Què t'anava a dir? Bueno, si t'haig sexografies, amb jo no necessites lubricant i lubriques...
Va sol.
Allò va sol, eh? Allò no va sol i estalvies, també. Però, bueno, ara també li posarem un lubricant. Torrons Vicenç i lubricant, què carai. Podria ser una mica el resum, no?, de tot plegat, no?, del 721. Torrons Vicenç, el torró.
Del vostè primer.
I lubricant. Del vostè primer, jo diria que en general...
Sí, del segle XXI, totalment d'acord.
Bueno, senyora, amb tots vostès, bueno, vaya bajonazo, ara...
Ja.
Yeah. Vaya granados. Yeah. Tu estàs...
Jo he portat un llibre, també, per
ser vale. Segundo, també. Fem cultura. Yeah. No sé, ara jo, tu, granados, ets hetero, no?
Perdó?
Ets hetero, no? No està, o sigui, ni sí. Intersec, ni sexografia, ni, no. Ni Nacho Vidal, ni actor
en
porno,
no.
Ni res.
Em
temo
bueno,
que no.
Bueno, bueno, doncs ara ho sento molt per tots vostès, però bueno...
Soc un simple delegat de drets culturals.
Un delegat de drets culturals? Però nosaltres no estem torrades de portar aquest senyor? És que és acollonant. Bueno, un hetero que és delegat, sí, de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, a més a més. Vamos, bueno. Home, que tot és culpa de la Colau i els patinets i les illes i tot. És que, de veritat, no sé com tenim els ous de portar-te.
Estem fent el preu 15.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Daniel Granados. Bueno, Daniel Granados és efectivament delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Això què és, un xiringuito d'aquells que diria Vox?
Això és una mirada que el que ajuda, i recollint algunes de les coses que es deien, a intentar incorporar en les polítiques culturals, doncs, allò que no encaixa, no? Que no encaixa habitualment en les polítiques hegemòniques, com deia la Mer, o allò que cal visibilitzar, que no s'ha visibilitzat en les polítiques públiques.
Bueno, ja ens estàs caient bé, Daniel? Ens has pillat el punt, eh?
I allò que històricament queda una miqueta als marges, que també estava dient la Mer, no? I els drets culturals intenten agafar aquest fil que heu deixat en aquesta taula tan interessant i intentar centrar les polítiques culturals en la seva globalitat, incorporant totes aquestes mirades.
Hi ha una cosa que hem de dir, que tot plegat en parlem, perquè Barcelona és fins dissabte vinent la capital mundial dels drets culturals.
Que es diu aviat.
Que es diu aviat?
Que es diu aviat.
Carai.
Sí, avui mateix comencem unes jornades que tenen tres dies potser una miqueta més cabuts sobre drets culturals, que es diu Culturòpolis, que el que fem és intentar connotar, aterrar amb exemples i sobretot desbordar les diferents nocions sobre drets culturals que posen en pràctica diferents administracions públiques, però sobretot projectes ciutadans que, més enllà de les polítiques públiques, estan exercint, de facto, els drets culturals.
Escolta, això és un pollastre, perquè hi ha representants de la Comissió Europea, de la ONU, de la UNESCO, d'altres ajuntaments i ciutats d'arreu del món, o sigui, és un...
És un... Sí,
serà, o sigui, està el Mobile World Congress i després jo crec que ja està això, eh?
Bueno, el que és cert...
I la cosa de la vela. És que a Barcelona... Imagina. Jo no sé qui collons diu que la Barcelona va malament. És que jo flipo, Miquel.
No, però mira, m'ha fet molta gràcia abans quan parlàveu de la vela, no? Perquè no sé qui ha dit aquesta cosa, no? Des de les Olimpiades no hi havia una intervenció urbanística important amb un esdeveniment com la de la vela, cosa que, en fi... El problema de la cultura, aquí tenim un altre exemple amb el Fòrum de les Cultures, s'ha utilitzat històricament com un recurs, normalment, per altres, més enllà de l'economia de la cultura, per altres economies.
Això està molt bé.
Per transformar la ciutat, pel turisme, per l'especulació immobiliària, el que hem fet, i això ha connotat molt les polítiques públiques en aquest ajuntament i en molts altres. El que estem fent a Barcelona és dir, escolta, la cultura no és un recurs econòmic, la cultura és un dret. I això s'ha d'aterrar amb exemples i amb algunes mesures concretes, que és el que hem fet amb aquest llibre que t'he portat, que és el Pla de Barcelona, i que no parla de sexe, però parla de coses molt interessants.
Bueno, de sexe en parlarem quan jo decideixi, Granados, que tu ets molt mono. Em sorprèn que no hagis vingut amb xaleco, perquè aquest senyor, jo cada vegada que va amb un xaleco, sí, s'han de tenir uns ous com els de l'Espartero per anar amb xaleco, però el tio té una col·lecció de xalecos que, però li queden bé? És l'única persona...
Armilles,
no en diem, sí. Bueno, el de Dante, l'altre dia et vaig veure amb un xaleco Dante, vaig dir, però com aquest senyor... Bueno, escolta, perdona, que me'n vaig. Anem a coses concretes.
Això
que, coses concretes d'això, del Culturòpolis i dels drets culturals, i nosaltres com podem participar? N'estem participant sense saber-ho?
Bueno, tu participes en primera persona, perquè estàs fent un radioshow el dissabte...
Ai, és veritat, això sí. No he entès massa que...
Vindrem al Mar Giró amb la Flavita Banana, sí, amb Flamenco Quid i amb la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, fent un radioshow a meitat del Paral·lel. El que fem és, no tallem el Paral·lel, obrim el Paral·lel a la ciutadania, se'n van els cotxes, i entre el Molino i Paral·lel 62, el que era la sala Bars, hi haurà un gran escenari, hi haurà un espai per joc infantil amb la Cristina Fraser, que el que fa és utilitzar material reciclat per generar espais de joc. Tindrem un plató de televisió vinculat a les teles comunitàries, a la Veïnal. Tindrem un projecte de dansa participativa, Portes Obertes del Molino, això el dissabte. I tu seràs una de les estrelles.
Sí, és una de les estrelles. És que és veritat. Vull dir que jo realment crec que això del Culturòpolis, sort que m'hi he posat, perquè si no, t'ho dic sincerament. A mi em va trucar la Flavita Banana i em va dir, anem a fer aquest pollastre, anem a fer aquest número al Paral·lel. Jo vaig sentir Paral·lelo i vaig dir cap allà, perquè és el meu lloc natural, m'entens?
I ja està, però és que ho fem allà també per això mateix, és a dir, perquè hem de reivindicar aquesta història de Barcelona i aquesta cultura popular vinculada a un àmbit on històricament ha tingut un paper rellevant i últimament segurament el Paral·lel ha estat més una frontera entre barris i ha de ser un espai de trobada, no? Llavors la cultura i el dret a la cultura ha de jugar un paper important.
Escolta, casos pràctics. L'Ajuntament té un pla local de drets culturals amb accions concretes. T'ho vaig a fer i ho farem picadet, ja veuràs que bé. Com si fos un concurs. A veure si tu saps, que ets delegat de drets culturals, a veure si es nota. En educació, què penseu fer?
En educació, saps
que... Rapidet, que no tinc temps.
El 100% de les escoles privades tenen educació, diguem, formació artística extraescolar, només el 18% de les escoles públiques. Hem de fer un pla per ampliar això, perquè l'educació és un element clau central i el vincle entre cultura i educació per poder generar espais, diguem, d'igualtat d'oportunitats enfront de la vida.
Aquests són els reptes. En l'espai públic, art urbà. Ai, 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 que aquí comencem el tema del grafiti. Grafitis a punta pala o com va això? Perquè també veig aquí apuntat fogueres. Fogueres?
Fogueres. Saps que les figueres estan en la frontera de la legalitat i moltes d'elles no es poden fer.
Les fogueres?
No, les fogueres de Sant Joan, perquè estan fora de la normativa. El que estem fent ara és incorporar-les com a patrimoni cultural de la ciutat per poder generar una normativa que les reguli. Perquè aquest pla té dues coses importants. Redistribució de recursos i producció de norma, de normatives que regulin, que permetin activitats culturals que històricament, com deia abans, estaven als marges i no estaven reconegudes i no estaven visibilitzades. És molt important garantir recursos econòmics i garantir normatives...
I això de garantir els marges, és a dir, de que els marges passin al centre, per dir-ho d'alguna manera, no restarà creativitat als marges? Això, vull dir, llavors, si les institucions culturals interfereixen en, la qüestió, en tot plegat, no sé què estic dient, Anna.
Estàs dient una cosa que ens plantegem sovint, no? Quan es parla, per exemple, de descentralitzar, no? Anem a fer polítiques culturals que descentralitzin l'activitat artística. Mm-hmm. Llavors, hi ha una centralitat que dissenya una activitat, un gran concert, per dir alguna cosa, i que ho porta a una mal anomenada perifèria. Recollir això que estàs dient tu, aquest neguit, que és un neguit, que al final...
Inevitable, més per altra banda, no?
Inevitable, no passa només per descentralitzar això, una gran activitat cultural, sinó per veure què està passant allà i garantir que aquests recursos arribin a aquestes noves centralitats culturals, que no és tan descentralitzar com reconèixer el que hi ha. Amb la cultura estem fent això. Per exemple, hem creat un sistema de beques. Abans només rebien recursos públics les empreses i les entitats, diguem, històricament consolidades. No? I la baula més feble de la cadena de valor de la cultura quedava fora, diguem, en els marges, no? D'alguna manera, amb un sistema de beques que hem creat l'any passat, garantint que els recursos puguin arribar
directament als creadors. És a dir, perdona, que molta gent potser està als marges... perquè no té altra alternativa.
Exacte.
No, que no mitifiquem el marges, no? Que no mitifiquem la guanya i els marges.
Que el marge no pot ser un fetitxe. El marge és una, conseqüència d'un cert...
El Daniel Granados és bastant llestet. Senyora, a vostè li penso treure els torrons, perdoni, perquè en lloc d'estar atenent el que deia dels drets culturals... Posa el micro, aquesta senyora els té... vamos, la del lubricant...
Ai!
No porta aquesta música.
A l'equip del llibre.
Estava vostè mirant la recepta que estaven fent, el tot en mou, en lloc de seguir-ho dels drets culturals. I després, estarem aquí treballant pels teus drets culturals i tu mirant com es fa una truita patata guapa, que ja t'hauries de saber. Agafa-li els torrons i set. Home, no. Es demana lubricant, demana torrons i no m'atén el Daniel Granados. Bueno, escolta'm una cosa, Daniel Granados.
Però és que ara que està dient això de la recepta, aquest pla també intenta ampliar aquesta missió de la cultura. La cultura no només són els sectors culturals.
Ah, però senyora, històrics. perdona, pots seguir mirant.
Vull dir que...
Gràcies.
Torna-li. Clar, tot el que sigui. Ui, me n'he d'anar a la publicitat? Voy. Digues, Daniel.
No, la cuina, el paisatge urbà, etc, també forma part de la nostra cultura, no?
A veure, Daniel Granados, el Chalecos, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Has de tornar, perquè això està molt bé. Però et vaig a dir una cosa. Tu també ets guitarrista d'un grup musical que es diu Los Tronios, com es diu el teu?
Això? Se m'ha oblidat. Hijos del Trueno.
Hijos del Trueno. És que, clar, Drets Culturals i Hijos del Trueno. Quan és el vostre propi concert, pròxim concert, o ja esteu...
No hi ha data tancada ara mateix.
Aneu al tuntun, no? Estem als marges. Nosaltres sí que estem als marges.
Històricament, a més, No només amb Hijos del Trueno, sí.
Publicitat!
Escolta, Daniel Granados, moltíssimes gràcies. Aquest cap de setmana, a partir d'avui fins al cap de setmana, Culturòpolis a Barcelona. Si no sou de Barcelona, també podeu venir, perquè els que no sou de Barcelona també tenen drets culturals. Escolta, espavileu-vos, eh? Clar que sí.
Passo per
Vostè primer, amb Marc Giró. Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Gaudeix del concert homenatge a Morricone Rota amb la Simfònica del Vallès i les veus de Salvador Vidal i la Coral Cantiga. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre moltes altres. 19 de novembre i 3 de desembre al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Foliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrefoliorama.com.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh... A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Cobreix-te de moda. Aconsegueix amb La Vanguardia les maxibufandes El Potro. Quatre maxibufandes de mida supergran i teixit esponjós de diferents colors i amb estampats de quadres per aquesta tardor. Primera entrega, bufanda Blossom Rosa per només 10,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve. Què diu,
home? Quiero soportar-te. Ven, vine cap aquí.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1.
Aquest novembre el món canviarà per sempre, almenys el món de les assegurances. Perquè si portes la teva assegurança de cotxe a Línia Directa, et fem una oferta que ningú podrà batre. Però ningú. T'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe i te n'oferim una a tot risc a preu de tercers. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A Universitària ja estem de Black Friday. Afegim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i vine fins al 28 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Consulta'n les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
La vida sense Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Beirón és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beirón.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Cobreix-te de moda. Aconsegueix amb La Vanguardia les maxibufandes El Potro. Quatre maxibufandes de mida supergran i teixit esponjós de diferents colors i amb estampats de quadres per aquesta tardor. Primera entrega, bufanda Blossom Rosa per només 10,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia. Vols esperar més? Nosaltres et diem let's go! Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Avança't al Black Friday i aconsegueix ara les millors ofertes de l'any. Let's go! Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC, U. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC més un podcast. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més un i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més un amb Martí Oliveras.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Us deixem ara amb la Núria Travessa i en Xavi Rocamora. I a més us emplacem a que demà ens acompanyeu a la Roca Village. Estarem al Personal Shopping Suites amb la Sílvia Soler, la Laura Fa i la Desiree Vela-Lobé. Doncs ho passarem pipa. Escolta'm una cosa.